Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit fa poca estona, segons acaba de confirmar la Casa Blanca. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran, que entra en vigor, per tant, ja, inclou un pla de recuperació per a la República Islàmica valorat en uns 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Viena, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix aquest acord.
Baixa l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat d'augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Més notícies, Oriol Pujadó.
Els bombers continuaran treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i es continua ara remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de conreu de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallarols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, en declaracions al Catalunya Nit.
Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins d'un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i 10% terreny forestal.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que, segons ell, l'expresident Rodríguez Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. En una entrevista a El Hormiguero, d'Antena 3, ha mantingut aquesta nit l'ombra de sospites sobre el polític socialista.
Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
Això passa hores després que l'expresident espanyol ha comparegut davant del jutge aquest dimecres. El magistrat ha descartat mesures cautelars contra Zapatero.
L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de trens a la R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària, denunciant que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable d'aquest sindicat.
Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència de Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021 va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Els projectes Recircular, l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026. Els premis s'han entregat aquest dimecres al vespre al Disseny Hub de Barcelona.
El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a interior d'illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. El Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de joc.
Els esports, el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028.
El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blaugrana considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
Mentre el Madrid ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries que siguin pertinents.
I el Mundial de Futbol, jugada aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1 i Anglaterra 3, Croàcia 2.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Intentarem començar bé, intentaré pintar de civisme i de bona educació aquesta entrada del programa per contrarrestar altres dies que tots plegats estem una mica més negatius. Quan les coses no es fan bé, s'han de dir, però quan un dia trobes algú que fa les coses bé, que fins i tot et sorprèn, perquè sempre ens costa més veure les coses positives, doncs també m'agrada explicar-ho. Avui he hagut d'anar a comprar un regal i com que no tenia molt clar per on tirar, he decidit anar a uns grans magatzems, cosa que no acostumo a fer gaire, però he pensat que allà, si no m'agradava una cosa, segur que en trobaria una altra que em faria més el pes. I ha passat això, que la primera incursió ha quedat allò descartada, perquè no trobava res que em donés confiança, i la segona decisió que he pres ja ha estat més encertada, i al final l'he comprat satisfeta el regal, esperant que la persona que l'ha de rebre li agradi tant com a mi. Baixava amb una bossa en una mà i he recordat que necessitava també comprar pa i he pensat, ja que hi soc i aquí s'està fresquet, aprofita i compra aquí un pa rodó tallat i així ja no m'haig aturant lloc més i puc tornar cap a casa a dinar. Aleshores ja portava dues bosses, una cada mà. He pujat les escales per agafar una de les sortides dels grans magatzems i quan he arribat a la porta, que ja em portava a l'exterior, una noia que entrava i m'ha vist amb les mans ocupades m'ha aguantat la porta i m'ha deixat sortir. Jo li dono les gràcies, perquè no passa sempre que et facilitin el camí, i ella ha contestat, i aquí ve la meva sorpresa, que encara li dono voltes, no m'ha dit de res el meu gràcies, ni de nada, ni you're welcome, ni... o potser ja ara només faltaria. No, no, no. La noia m'ha contestat a su orden. Així, en singular. Com si jo fos capitana i ella un soldat, allò ras. A su orden, no ho havia sentit mai. Estic convençuda que no era de cap lloc d'Espanya perquè no havia sentit mai contestar a su orden quan algú dona les gràcies. I he pensat, calla, que ho demanaràs als ignorants, a veure si algú sap d'on procedeix aquesta expressió que a mi m'ha deixat bastant parada. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Comencem aquí un altre programa de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom a punt, pendent de trucar, d'escoltar, d'aprendre, com nosaltres, com cada dia. I com avui mateix ja ha marcat el 93207474, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit. Hola, Maria Rosa.
Ara...
Ai, que no he sentit la primera frase perquè no has entrat bé. Maria Rosa, disculpa.
Perdó. Que dic que, com sempre,
sí,
al peu del canó.
Home, tu diràs, la primera, només faltaria.
Ah, i això m'agrada.
Clar, ben fet.
Vol dir... Dic això, el Lluís, el primer ignorant que va trucar abans de passar jo amb antena.
Sí, sí.
La caixa.
Sí.
Rectifico. La caixa, no. Actualment és CaixaBank.
Sí.
Quina és la diferència? La caixa era amable, ajudava a la gent, eren encantadors, però ara no és la caixa. Torno a repetir. És CaixaBank. Banc. És un banc. I des de que es va convertir en banc, el tracte ha canviat. A veure, dit això, actualment què queda de tot el que s'ha anat absorbint? CaixaBank, BBVA, Banc de Sabadell, jo crec que amb aquests tres n'hi ha prou. Per què dic tot això? Perquè la gent que tenim l'edat que tinc jo, 80 anys recient fets, enrere estàvem molt acostumats que anàvem a la nostra caixa d'estalvis i ens tractaven molt bé, però això, Marta, s'ha acabat.
Això ha canviat, eh?
Ha canviat. És trist, però és així.
Però ha canviat amb tantes coses que abans t'agafaven el telèfon i et resolien coses i ara no hi ha ningú que s'hi posi, tots són màquines, no? Això també ha canviat molt.
Bueno, jo no m'agrada dir disbarats, però et diré, i ara permeta-m'ho, i que els ignorants em disculpin, els bancs que hi ha actualment són unos cabroncetes.
Que dit així queda més suau, no? Molt bé.
És així. A veure, tota la meva vida laboral ha sigut administració laboral. És a dir, que des dels 18 anys fins als 65, que em vaig jubilar, he tractat amb entitats bancàries.
Clar, i ho has vist clarament.
I l'experiència... Sí, sí. Bueno, les coses han canviat. Avui en dia els bancs que queden estan per fer diners i no crec que es preocupin de que la gent de la nostra edat tinguem problemes. És igual, ens tracten, no ens tracten bé. Jo, de CaixaBank, per amics, en sé de moltes coses i molt greus. Evidentment, no les explicaré, perquè només amb el Lluís el que va explicar ahir n'hi ha prou. Hi ha moltes més coses. Ara bé, a veure si això d'alguna manera es podria resoldre, que tinguin una mica de respecte amb els que tenim diners. Pocs o molts.
Sí, sí.
Dit això...
Molt bé, Maria Rosa.
Una cosa més molt breu. Com que el dia 16 vaig fer 80 anys, el dia 16 ho vaig celebrar amb amics. Perquè la meva jove no podia fer festa. Avui l'hem celebrat consogres, jove, fill i jo. Hem anat al Sant Pruniana.
Mira-la, ella. Mira-la, ella.
Oh, mira-la, ella.
Molt bé.
Som clients bastant habituals.
Molt bé. I hem fet la festa allà, amb l'Ada.
Hem fet la festa allà. I com que el meu fill és un sol, quan hem acabat de dinar postres i tal, s'han anat un momentet, ha demanat una ampolla de cava, i ha vingut l'Ada per allà.
Ai, que bonic. I t'ha felicitat l'Ada.
Home, m'ha abraçat, m'ha fet dos petons.
Que bonic, que bé, Maria Rosa. Me n'alegro.
I, perdó, breu, li ha dit... Ella ja ho sap, la segueixo molt. L'últim comentari que li he fet el dia que tu vas parlar amb ella.
Sí.
I em diu, carai, sí que te'n vas tard a dormir. Dic, oi,
cada tant. Dia a les dues li has de venir, no?
Tinc sí, vacances sí. Indefinides.
Clar, tu mateix, clar, ella no, que va molt d'hora, va molt d'hora.
Avui m'hi he extès una mica més.
Ja està, t'ho perdonem.
Demano disculpes.
Molt bé, Maria Rosa. Gràcies per compartir-ho tot. Una abraçada molt gran.
Gràcies.
Adéu-siau, bona nit. La Lluïsa, que està en ruta, espero que se senti bé, perquè fa estona pobra que s'espera. Lluïsa, bona nit.
Hola, bona nit.
Sí, sí que se sent bé. Digues, Lluïsa, com sí, estàs?
Sí. Mira, bé, ara torno... Bueno, vaig a caçar cap a Arenys de Mar. I tinc por que se m'atalli per la carretera.
Sí.
I, bueno, he sentit que comentàveu això d'autoorden.
Sí.
La procedència... Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem curat una cuidadora, només el meu horari de matins, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden.
Sempre diu això,
molt sovint,
però
eh?
Per dir de res, no? Perquè, clar, jo li dono les gràcies a aquesta noia. Jo no li he demanat res, perquè una cosa és que tu li demanis... Sí, no. Clar, ho diuen
jo
les...
Jo tampoc... Ja... Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
Ai, quina gràcia, no ho havia sentit mai. Per tant, és de Venezuela. Sí. No, molt bé. Mira, veus com jo tenia
almenys
raó.
Almenys és de Venezuela. No sé si és d'altres llocs, però de Venezuela segur,
ho
eh?
Ho diuen segur, molt bé. Doncs mira, ja sí. M'has tret de dubtes, perquè m'ha sobtat molt.
Em va sobtar i fins i tot em vaig sentir malament.
Clar.
Perquè aquí no estem acostumats a dir, vaja, ens tractem de tu i tu i d'igual, igual. I el fet de dir a tu ordi, nosaltres que ens ho agafem com una mica d'una estructura de piràmide, no?
Sí, allò que...
I a mi no m'agrada.
Exacte, per això m'he sentit com
no
capitana i he pensat, no, si m'estàs fent un favor d'obrir-me la porta. Sí, sí. Doncs mira, Lluïsa, m'encanta que ens ho hagis explicat perquè així m'has tret de dubtes. Ara ja sé una cosa més. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i jo mira, és que no vull parlar molt perquè em sabia greu deixar-vos una paraula a la boca i que se m'apegués la comunicació.
No, de moment se sent bé.
Prefereixo acomiadar-me ara.
Molt bé. Doncs tranquil·la.
Moltes gràcies pel programa.
Gràcies a tu per trucar-nos i fer-lo més gran, també. Així que gràcies, Lluïsa, que arribis bé a casa.
Moltes gràcies, guapes. Gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Mira que, escolta'm, és que la gent, és que els ignorants ho sabeu tot, és que ho sabeu, sabia, que això avui ho resoldríem, avui o algun altre dia. Però mira, ho he resolt el mateix dia. A part de trucar al 93207474, també ens deixeu aquests missatges de WhatsApp, que deixeu el 667-220-148. I avui ens hem trobat aquesta pregunta que fa la Fina des de Nou Barris.
Me gustaría recibir la respuesta por parte de alguien experto en Constitución y en asuntos parlamentarios. ¿Es lícito que desde una tribuna el presidente del gobierno o alguien de su grupo parlamentario ataque a medios de comunicación hostiles o contrarios a su línea editorial o de pensamiento o de gobierno, los medios que discrepan? ¿No sería contravenir los principios que nos dio Montesquieu de separación de poderes, de alternancia en democracia y discrepancia sana, como digo, y libertad individual, personal y colectiva en pensamiento libre?
Doncs és la pregunta que vol que li contesti algú que sàpiga sobre Constitució i és el que demana la Fina sobre aquests atacs a mitjans de comunicació des d'una una tribuna pública, per entendre'ns. Ara ens truca la Cristina des de l'esquerra de l'Eixample Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Marta. Bona nit a tothom. Mira, l'expressió aquesta de suarda és una expressió de cortesia.
De cortesia? Mira,
sí. I prové de Venezuela.
Ah, sí.
Bàsicament. Però és de cortesia. És com, estic al teu servei, m'entens? Vull dir, és la manera de donar les gràcies.
Clar. Però és que les gràcies sí. li havia donat jo. Ella m'havia de contar.
Ja, però ella agraïda de que tu li agraeixis.
Ja.
No? És una expressió de cortesia.
Sí, sí, és el nostre de res és a su ordre.
Sí, exacte. Sí, seria això.
Sí, molt bé. Pues molt ja bé, està. Escolta'm, bueno. Hem fet complet el mapa de l'expressió de Venezuela.
Ara ja pots ja dormir tranquil·la.
Sí, senyora, molt bé.
Sempre s'aprenen coses
sempre,
en aquest programa.
Sempre.
I durant el dia, en diferents moments, en diferents ocasions, sempre sorgeix alguna cosa que sempre treus algo positiu.
És veritat, allò que diuen, te'n vas a dormir sempre sabent una cosa més. O
això mateix.
Si procures fer-ho, aconsegueixes. Hi ha gent que no vol aprendre o que no vol saber coses noves, però no és el nostre cas, oi que no?
No, perquè més aviat som curiosos.
Exacte.
Més les dones que els homes, poder,
Però els que escolteu aquest programa tots sou curiosos, així que...
Això sí.
Els ignorants tots sou curiosos.
Tots.
Molt bé, Cristina, gràcies.
Bona nit.
Adéu. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, és de l'Albert, des de Vilassar de Mar.
Una pregunta que fa dies que em volta, i cada dia les notícies veus els polítics que surten i tal, igual, i no sé què, i cada dia van un traje diferent, un vestit diferent, o sigui, sembla un passe de modes més que, jo què sé, que una escena política, i els diaris veiem el mateix. I fa dies que volto, qui paga això? Tenen un pressupost especial? No sé, li regalen? Perquè la veritat, a veure, jo te l'ho veia amb traje molts anys, i bueno, en fi, no te'l canvies cada dia.
Qui paga els vestits dels polítics? A veure qui respon, qui sap respondre aquesta pregunta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar. I ahir que ens va trucar, crec que va ser en Jaume, parlant del tema de les baixes, queixant-se que algú havia vist que li feien mal la cama i que havia anat a demanar la baixa, doncs ens arriba una reflexió sobre les baixes dels joves de l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès.
Ahir un oient va parlar del tema de les baixes i es va sorprendre d'unes declaracions que va fer, que no és un cas real, jo crec, són unes declaracions que va fer el representant dels empresaris de Castella, que va dir, doncs, a veure, que els joves d'avui, que eren uns tous, ell va dir memos, això és el que va dir, va inclús comentar que ell tenia fills en edat jove adolescent, i que avui en dia es demanaven baixes per qualsevol petit problema que es produís dintre de la feina, qualsevol desencontre que hi havia doncs, amb els caps o entre companys, i també doncs, per qualsevol trencament de parella o qualsevol cosa sense importància. I a l'oient doncs, s'exclamava, no? De dir, ui, això, doncs, he treballat tants anys i això doncs, és com que és una cosa increïble. A veure, el tema de les baixes és un tema que jo que porto 30 anys a l'Institut Català de la Salut, baixa sense motiu, n'hi ha hagut sempre. Persones que exageren, n'hi ha hagut sempre. A vegades és més fàcil detectar-ho i a vegades és més complicat. Però, de tota manera, el senyor Garamendi, que és el representant de la COE, es va desmarcar d'aquestes declaracions i penso que ho va fer molt intel·ligentment perquè determinar el tema mental en una persona i si aquest conflicte a la feina o el conflicte familiar és més o menys important, a vegades és molt difícil perquè la persona tampoc et dona tota la informació. Vull dir, a vegades és la punta de l'iceberg el que està comentant. Potser no només hi ha un trencament de parella, hi ha també un problema familiar greu aquí, o a vegades no només és que el cap li ha dit que fa això bé o malament, a vegades hi ha altres problemes, hi ha movings, hi ha altres temes aquí que a vegades no s'atreveixen a dir. Simplement aquella persona l'únic que et diu és que no vol anar a treballar perquè bueno, vol evitar l'estressor que li està provocant i tal. Per tant, jo penso que hauríem de ser curosos amb tot aquest tema i els professionals fan tot el que poden amb el tema de les baixes, no donen les baixes sense pensar, a vegades és molt difícil i també hem de veure que si el professional es vol posar molt estricte i denega una baixa perquè li sembla que no hi ha prou fonament per donar-la, si després això té una... Vull dir, aquesta persona pogués caure en algun problema greu o el que sigui, el responsable no deixa de ser el professional. Llavors, minimitzar el que una persona t'està expressant perquè dius, va, total, un trencament de parella o total, una bronca al seu cap, quan a vegades a darrere poden haver-hi moltes altres coses que se t'escapen, si després això té un desenllaç fatal que podria ser, doncs hi ha una responsabilitat molt gran per part del professional i a veure, ante la duda tampoc, davant el dubte tampoc et pots aventurar a dir doncs tiro pel dret, no li dono o si li dono. És molt més complexa que tot això.
Molt bé, doncs com que és algú que coneix des de dins el sector, doncs ens ha quedat claríssim la reflexió que ens feia l'Àngels des de Sant Cugat sobre les baixes laborals. Ens truca el 932077474, la Pilar des de Sant Just. Bona nit.
Hola, bona nit. No, jo volia fer una queixa perquè fa molt de temps que us volia trucar i allò que dius, va, no val la pena, no m'atrevia, però dic, és que estic molt farta de tant de futbol, de tant de futbol, de tant de futbol. Que fins i tot pues, trauen les programacions que fan a la tele o així.
Pel Mundial vols dir, Pilar? Ara, sobretot. Perdó? Pel Mundial de Futbol estàs dient, ara?
Sí. I després per ràdio també, tu poses el ràdio a totes hores tens comentaris del futbol a futbol. I jo no sé de ser l'única, però la veritat és que jo estic ben avorrida amb tot això, estic molt avorrida.
Estàs molt avorrida.
I diumenge a la tarda, mira, a la 1, a la 2 i a la 3, pues, futbol. I jo aquí, parlant amb els de casa, dic és que no hi ha dret. Sort que els de casa no són fanàtics, però...
Clar, perquè si no tens la tele ocupada amb futbol tot el cap de setmana, eh? Si ho fossin, no?
Sí. La tele, la ràdio i a totes hores. A migdia jo que de vegades escoltava, si estigues a la cuina, escoltes alguna cosa, però posa el ràdio, posa una emissora a futbol, posa l'altra emissora a futbol. I francament, és que jo vaig de ser l'única, però estic avorrida.
No, segur que no ets l'única, hi ha molta gent que es queixa. Vull dir que...
El que passa que potser la gent no s'atreveix, a mi m'ha costat molt de trucar-vos, eh?
No, dona, no, aquí no passa res, aquí pots trucar i pots quedar tan ampla i tan tranquil·la de dir-ho, només faltaria, per això estem, d'acord?
Bueno,
molt bé, gràcies per fer-ho.
Bona nit a tothom, eh?
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit, adéu.
Històries de nit.
No es pot dir pas que a la nit dels ignorants no estirem del fil, perquè si la setmana passada, en aquestes històries de nit, vam entrevistar un disc jockey professional, avui seguim explorant les nits de festa i ho farem amb una ballarina professional. A Reus hem trobat l'Erika Perelló, Erika Avegent, a les xarxes, 27 anys, que treballa com a ballarina i animadora des d'en fa 17 i que, juntament amb una companya, ha muntat la companyia de The Bliss, dedicada a crear shows i espectacles a mida, una proposta que pot capgirar del tot qualsevol nit. I amb l'Erika hi ha parlat el nostre company Domènec Sobirà.
Erika Avegent, bona nit.
Bona nit.
Avenged. No sé si ho he dit molt bé, em sembla que molt català no és, i tampoc és un cognom, no? D'on surt? Què vol dir?
Ve d'un grup de música de heavy metal que a mi m'agradava quan era petita i així es va quedar.
Val, val. En tot cas, és el teu nom a les xarxes. I aquesta que sona és la música que podríem escoltar en un dels vostres shows per un casament. En què consisteix aquest espectacle per un casament?
Bé, doncs, el que més solem fer són el que s'anomenen hores loques, que és quan comença la festa, després del ball nupcial. És una hora on no podem desvelar molta cosa, però passa de tot. Surten molts tipus d'artistes, fem ballar la gent, fem concursos, hi ha un munt de materials diferents, llavors no paren de passar coses. Apareixen xanquers, apareixen performers, pot haver-hi de cop un acròbata penjat, algú repartint xarrups, sí, és una bogeria durant una hora.
I si et pregunto enmig de tot això, quina és la teva professió, el paper que tu hi fas específicament?
Mira, jo sóc ballarina professional, porto treballant professionalment des dels 17 anys i el que faig és gestionar tot el que és la proposta artística amb les músiques, les artistes, els vestuaris, juntament amb la meva sòcia Lorena, que som dues, i també participem de forma activa sent ballarines, especialistes de foc, i ara estem aprenent a anar en xanques, o sigui que una miqueta de tot.
Aprenent a anar amb xanques?
Sí, sí.
Però tu ets professora de dansa, també, no?
Sí, jo tot això compagino, sobretot a l'hivern, que la temporada com que baixa, amb classes de dansa, sobretot urbana, però faig una miqueta de tot, a diferents escoles de dansa.
I com passes de ser ballarina a muntar la teva pròpia empresa?
Doncs mira, la veritat que tot això va ser molt orgànic, va ser com a molt natural, no ho teníem pensat. La cosa és que ens van trucar per treballar en un dinner show a l'estiu a la meva sòcia Lorena i a mi, que clar, en aquell moment no ens coneixia. Que nosaltres havíem d'estar treballant tot l'estiu en aquest restaurant fent l'espectacle mentre la gent sopa. Què va passar? Que després d'aquest estiu treballant al restaurant, a l'obrir l'Instagram i posar totes les fotografies, ens van començar a trucar de llocs perquè vinguem a fer espectacles. I una cosa darrere l'altra, vam acabar doncs, acabant fent una companyia molt més gran, amb molts artistes i cada cop amb coses més grans.
Molt bé. Ara que deies això de les coses més grans, vas actuar, si no m'equivoco, a la presentació de la Kings League al Camp Nou, no?
Sí, sí. Va ser molt guai a la Kings League allà al Camp Nou. Va haver algun fallito tècnic, però bé, com a experiència va ser brutal, molt, molt guai.
Parlant d'anècdotes, suposo que en deus tenir moltes, de bones i de menys bones, potser. Va, explica'm-ne una de bona.
A veure, una de bona... És que hi ha... Mira, festes majors, que aquí passa de tot. Una vegada, dos noies de la companyia van anar a un poble, hi havia pues, el típic festa major, i en aquell poble hi havia bous. I quan van arribar els van dir que anessin amb molt de compte perquè un dels bous s'havia escapat, estava corrent pel poble i no sabia on eren. a més, aquell dia va ser com estrany perquè on les van posar a ballar, perquè clar, moltes vegades anem a llocs que tampoc estan preparats 100% per portar artistes. Pues van acabar ballant en una barra on hi havia un munt de fuets penjats. Sí, és que no sé.
I el bou va arribar a aparèixer?
No, almenys amb elles no els va trobar, o sigui que...
Erika, canviem de música. Aquesta que sona ara podria ser, m'heu dit, en un dinner show. Què oferiu aquí?
Vale, un dinner show és un concepte totalment diferent. El que fem és aportar un vestuari, unes coreografies, una música molt específica al moment en el que la gent està sopant. La gent està en ple sopar. Nosaltres apareixem amb diferents propostes, depenent una miqueta de la temàtica i de l'espai que hi hagi. Llavors, el que estem fent actualment, el fem a Saló, en un restaurant que es diu Sexy Cat, i és una temàtica tribal. I el que fem és fer passes de coreografies amb aquest tipus de música mentre la gent va sopant.
És gaire diferent treballar de dia o de nit?
Molt diferent, no té res a veure.
Què canvia?
Mira, de nit, el primer, de nit, el tema dels horaris. Vas al revés de tothom, les coses com són. I sobretot, de molt... que quan tothom té festa, quan els teus amics tenen festa, quan la teva família, tu no pots ser. Perquè justament tu estàs treballant perquè la gent pugui estar de festa i tingui aquesta cosa de més a les discoteques, als festivals, a tot arreu. Llavors sempre vas, sents que vas una miqueta com al revés del món. Dorms diferent, dorms de dia, arribes a casa molt tard... Això és la cosa que més em canvia a mi, per exemple.
Però l'ambient també deu canviar, no? No sé, l'estat d'ànim del públic no deu ser el mateix. La nit sempre porta més a l'extroversió, l'eufòria, la desinhibició, no?
Sí, totalment, totalment. De fet, els events que tenim de dia amb els events que tenim de nit no té res a veure, perquè és un altre tipus de públic, com bé dius. La gent de nit està de festa. Està de festa amb tot això, el que inclou està de festa. Llavors, bueno, és un ambient que has de saber moure't perquè no se't mengi.
I això vol dir?
Vol dir que, bueno, que has d'anar amb cap, que hi ha molta... Nosaltres, per exemple, tenim com a normes, no podem beure, no podem fumar, no ens podem veure... O sigui, ha de ser el moment de ballar amb els trajes i camerino, ballar i camerino, perquè a vegades que hem volgut fer coses d'animació entre la gent de nit, clar, van amb els cubates, van amb coses, no tenen compte, ens tiren cubates a sobre. Llavors tot això ho hem deixat de fer per dedicar-nos només a pòdiums o escenari i camerino, pòdiums, escenari i camerino, justament per això.
De fet, quan ens vam conèixer, em vas dir que havíeu volgut trencar amb aquest cert estereotip que hi ha hagut sempre sobre aquestes ballarines. Quin era aquest estereotip i cap on voleu anar vosaltres?
Mira, nosaltres, quan vam crear la companyia, el que volíem era allunyar-nos el màxim possible de tot l'estil aquest de gogó d'antanyo, de pezoneres i plataformes. Això no ho volíem. O sigui, nosaltres el que volíem reivindicar és que artistes que es dediquen a la nit poden ser artistes que no cal que estiguin assenyant. Evidentment, no anem amb tapades fins al cap, però anem amb banyadors, amb bodys, amb mallots, que sí que es veu cama, es veu tal, però no és tan exagerat com el tema de gogos que té tothom al cap. Sí, són gent que porta molts anys de formació, com és el cas de, almenys els que tenim nosaltres a la companyia, són ballarins en actiu, ballarins professionals, que no es vegi que... Bueno, jo veig això i qualsevol pot pujar a fer el mateix. No, que si tu puges a intentar fer el mateix, que vegis que no és tan fàcil.
De tota manera, justament com que hi ha aquest estereotip, imagino que més d'una vegada hi pot haver hagut alguna confusió per part dels espectadors o que el públic no acaba d'entendre que el que feu és una feina. Deu haver-hi anècdotes a explicar aquí, no?
Sí, a mi el que em xoca molt és moltes vegades que gent propera que ens diu... O gent mateixa que estem treballant a la mateixa discoteca o al mateix lloc, que quan altres marxem és com, ah, bueno, ja estàs, no? Ja habéis acabado. Com que estem, realment altres estem 2-3 hores, normalment, no? Depèn de l'evento i tal. Però clar, és com, sí, és que jo tota la feina gran l'he fet abans de venir a l'evento. L'evento és la part fàcil, com aquell que diu. Però la gent només veu el moment de, ah, mira, estan aquí, bailant un poquito i marxen. No, no és així.
T'entenc.
Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Que quiere que pase a verla. Tengo una amiga en Sevilla que quiere que pase a verla. Hace tiempo que me escribe para que me escape con ella.
Una nova música, la que està sonant. Aquesta, a quin espectacle sonaria?
Doncs mira, aquesta música justament és per una temàtica molt específica que també treballem, sobretot en el mes d'abril-maig, que és quan més ens la demanen, que és la de la Fèria d'Abril. Això sonaria en una discoteca i nosaltres el que fem és preparar aquesta una coreografia en funció de l'estil que ens demanen i ho ballem.
I la gent pot arribar a ballar amb vosaltres? De l'escenari aneu al camerino, però en aquestes festes més populars pot ser que hi hagi, no sé, més connexió, més interacció entre vosaltres i el públic?
Sí, tenim diferents propostes, perquè hi ha llocs on sí que es dona aquesta interacció amb el públic. En discoteques, més de nit, normalment no. És el que et deia de que és sortir a ballar i camerino, sortir a ballar i camerino. Però en aquest estil de festes, sí que és veritat que a vegades muntem coreografies molt senzilles, que de fet el DJ moltes vegades ens diu que ens seguim, i la gent ens sol seguir. O moltes vegades baixem a baix també, i si el lloc dona com per fer-ho, fem jocs, animacions, ja estem entre el públic també, amb la part actoral, per exemple, tenim actors i animadors, que són els que es dediquen, per exemple, a anar entre el públic a justament fer això. Interacció, animar, ballar amb la gent, fotografies, concursos...
Va, explica'm alguna anècdota més que us hagi passat, divertida o no tan divertida, o algun problema fins i tot, ja que em deies abans que d'anècdotes en tens un munt.
Sí, en tenim un munt. Mira, per exemple, una vegada en una de les discoteques portàvem uns ventalls amb LED i tinc una...
Amb llums LED en el ventall?
Sí. Sí, sí, amb llums LED, clar, perquè hi hagi la LED havia d'anar a la pila. Bueno, pues, amb un acte de motivació extrema d'una de les meves companyes va sortir la pila disparada i li va caure el cap al seguretat, que no sabia d'on li venia això, amb un pilazo al cap, saps?
Es podia haver convertit en una batalla campal, no? Gairebé.
No, sí, clar, perquè de fet t'arriba el World Cup però dur, clar, una pila i a la potència que ho estava fent, perquè la coreo era ràpida, va volar. També després, amb una... És que les festes majors són les coses més rares que passen. Estàvem enmig del passe, enmig de la coreografia, i va venir un home cridant a dir que paréssim, que havíem de fer el bingo. I evidentment ens van parar, vam haver de marxar i vam començar a fer un bingo, però enmig del passe. I nosaltres vam quedar com... No entenc. Una cosa molt estranya, també.
Us van fer parar el vostre espectacle només per cantar el bingo?
Sí, sí, perquè havien de fer el bingo.
I us passa de vegades que vosaltres a la nit faríeu una cosa, però el client en vol una altra, i la vostra part creativa potser de vegades ha de quedar al marge?
Sí, al final sí que és veritat que t'has d'adaptar una mica, però per sort... nosaltres sentim que ens escolten molt i nosaltres li passem una proposta i ells acaben escollint doncs, la que més els encaixa, però normalment ens solen escoltar molt. Sí que és veritat que discoteques o llocs que ens donen molt de marge creatiu ens ho passem molt bé, perquè és com tenen molta confiança en nosaltres i els diuen vosaltres feu.
Esclar, em parles de festes molt enteses, no? Enteses com una festa major, un casament, però tornant a allò dels estereotips, us podeu trobar, per exemple, que us vulguin contractar per un comiat de solter?
La veritat és que no ens han trucat mai per despedir de solter. Vam anar alguna vegada a fer alguna cosa d'un esmorzar d'uns que s'ajunten a tal dia i volen que hi hagi dues noies ballant o coses així, però re massa exagerat. La gent que ens coneix o la gent que ens contracta ja sap com treballem, què fem, qui som, i això sí que és veritat que és un producte que nosaltres no venem.
I escolta, una nit de feina, a quina hora pots començar i fins quina hora et pot tocar treballar?
Depèn del lloc. Solem començar sobre la una i mitja, més o menys, i acabem sobre 3:30, 4.
I com comentàvem no fa gaire amb el discjòquei José Lorenzo, tothom té la idea que els que treballeu en aquest àmbit de la nit acabeu anant de festa. No sé si és així.
Bueno, és que jo crec que nosaltres som una miqueta l'excepció de moltes companyies. Nosaltres som uns abuelos, ¿vale? En general. Nosaltres anem... treballem i tenim tanta son i estem tan cansats quan acabem que el que volem és marxar. Diem adéu a tothom, ens despedim de tothom, en plan, això sempre ho fem, ens despedim de tothom, el diem adéu, però volem agafar el llit com agua de mayo. Que no saps ni en quin dia estàs. No me rayes, no me
me ratlles. Porte un mal de cap que no me la cabe. Ara ja tinc pampos amb unes braves.
No aniré diner que m'ho anem de cales.
No me ratlles, no me ratlles.
Aniré avisant-vos cada 4 hores.
Ja m'he oblidat, em van a matar.
Tampoc aniré a sopar, sorry.
Abans ja hem parlat una mica de les festes majors. Ara està sonant una música de festa. Què trobaríem en una nit de festa major amb vosaltres?
Bé, doncs el concepte que nosaltres treballem, sobretot en festes majors, ja no és... La gent no ve a veure't ballar, sinó la gent està de festa i s'ho vol passar bé. Llavors, nosaltres el que fem és intentar que s'ho passi encara millor. El que fem a festes majors és molta més interacció amb el públic, però la majoria són animacions, és a dir, coreografies molt senzilles que el que fan és anar-nos seguint. Una mica estilo Zumba, perquè ens entenguem, no? Que tothom ho pot seguir. O sigui, és increïble, perquè juntes com a moltes generacions i és molt guai. És com fer-los partícips de la festa.
Què passa si una nit toca treballar i l'endemà, a més, també has d'anar a donar classes?
Bueno, doncs, molt de cafè. Sí. Clar, nosaltres és el que diem que tenim la vida... Nosaltres ens diem que tenim vida com de Hannah Montana, que durant el dia estàs donant classes a nens i per la nit estàs ballant a discoteques. Llavors, clar, compaginar això costa una miqueta. Costa una mica perquè al final pues, vas cansada, no tens totes les teves hores de son, potser no has sopat a les 11 de la nit i, clar, te'n vas a dormir, t'has d'aixecar aviat i no tornes a menjar, o sigui, és com que vas una miqueta cansada. Però amb cafè no hi ha res que no es pugui superar. I que després, quan estàs allà, ja... A mi m'encanta, o sigui, ho gaudeixes, ja. Et distreu, ja, quan estàs a classe, ja...
Ja, ja, m'imagino.
Alguna altra anècdota?
A part de les que hi hem comentat? A veure...
A veure, tinc alguna més... Bueno, que no és tan divertida, però, bueno, que passen coses, perquè al final el món de la nit és una miqueta així. Una vegada estàvem ballant i al mig del passe pues, va començar a haver-hi una baralla. I al DJ se li va la brillant idea de posar... Saps aquesta cançó que posen els índios a les fires de... No ni no pot ser... Clar, t'he imaginat el passe. Nosaltres ballant, la gent pagant-se baix i el DJ posant la canció de los indios Apache. Mira, wow. Quin riure aquell dia. Va ser una cosa molt rara.
Esclar. És que una cosa sou vosaltres, però una altra és el que deveu veure. I de vegades m'imagino que sou testimoni d'excessos i de conflictes, potser, no?
Veiem coses, o sigui, el món de la nit no deixa de ser el món de la nit, amb tot el que això comporta. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, al període en el que estem fora amb la gent, veiem coses estranyes, veiem gent o gent que l'han de portar fora perquè va molt passada, gent que s'està barallant, això ho hem vist. Però, bueno, sí, jo crec que va una miqueta dentro de el que hi ha.
No t'has trobat mai que t'hagin hagut de treure de sobre algú que s'estava posant així molt, molt pesadet?
No, la veritat és que no. Així que veus que estan com... o que estan mirant massa o que estan gravant i dius... Tu ja ho veus. Qui va amb aquesta cosa de que guai el que esteu fent o qui va amb aquesta cosa de ui, estoy viendo un culo, saps?
Es veu
molt ràpid. Llavors, sí que és veritat que en la majoria de discoteques treballem molt mà a mà amb els de seguretat i estan molt pendents de nosaltres. I això també a nosaltres ens dona molta tranquil·litat i estem molt a gust.
Clar, sens dubte, m'ho imagino. Èrica...
Estem molt cuidades.
Com ha de ser. És llàstima també que hagi de ser així, però és el que hi ha, no? I Èrica, el dia que no treballes, com és la teva nit ideal?
Bé, la meva nit ideal, el dia que no treballo... En tinc poques, també t'ho he de dir. Però jo crec que és tot el contrari al dia que treballo. És més, relax, demanar algú per sopar que ho portin a casa, quedar amb els amics i fer unes pizzas, o passar-me la nit amb mascarilles aquestes de la cara, que m'encanta posar-me, una peli, i amb la gata, amb la meva gata, tranquil·líssima.
Molt bé, molt bé. Doncs, Èrica, moltes gràcies, perquè a través teu hem estat testimonis de tot el que pot passar en una nit de festa, i hem descobert també el que és la vostra feina més enllà dels estereotips. Moltes gràcies, t'ho agraïm, Èrica.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Igualment.
I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu.
És que gairebé, amb el ritme de la música, se me n'anaven els peus. Gairebé estic cansada de ballar el ritme d'aquesta música, com ha fet aquesta noia tantes i tantes nits. Gràcies per explicar-ho avui a la nit dels ignorants. D'aquí, res, 10-11 minuts, arribarem a la 1 de la matinada. us deixo temps amb una petita pausa perquè truqueu al 93-207-474. Ara tornem. Catalunya
Ràdio. Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ben parides aquestes vaques,
sí, 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 sí.
És la típica vaca londinenca.
Quina raça és?
Londinenca.
Londinenca.
Londinenca del nord.
Ah.
De dos banyes. Les...
Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
Se'n diuen rinocerons.
Fan llet, no?
Sí.
La femella del rinocerons deu fer llet, també.
Clar, fallet. Puríssima.
Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Va, 93-207-474, encara tenim uns minuts abans d'arribar al butlletí de la una per parlar amb vosaltres. I ens ha fet cas en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
Bona nit, Marta. Bona nit, tots els ignorants. Bueno, ja saps que jo sóc breu, eh? Perquè a vegades, que encara que sigui en el terme d'arribar a la una, doncs ja, ja
no,
em vaig a dir.
No, queden 10 minuts, estigues ben tranquil, eh?
Ah, bueno.
No, tranquil.
Poder trucar algú més, també. Allò de su orden m'ha fet pensar que en català, moltes vegades, també com fas un favor amb algú, o això que deies tu que t'han obert la porta, o sí. Així, i tu dones les gràcies... I, en comptes de res, també podem dir a disposar.
És veritat. Gràcies de res a disposar. Però potser és gràcies de res a disposar. Potser és el que dona les gràcies. No sé. És veritat, alguna vegada ho he fet servir també. I ho hem fet servir. Sí, tens
sí,
raó,
sí. Joaquim. Sí, jo no fa gaire que ho vaig fer servir també. Quan van donar les gràcies, jo dic a disposar, sense dir de res.
Clar. Sí, sí.
Ho vaig fer-ho així, i ara, mira, m'ha vingut...
No, està ben vist, és veritat. És una mica el mateix, no? És a su orden, a disposar.
Sí, exacte, no més o menys, sí. Sí. Poder és més laic que el nostre, no?
Sí,
no
potser sí, és que el meu m'ha sonat molt militar, però no.
Sí, és que és això, és que clar. Es fa en castellà dona aquesta sensació.
Sí, sí, correcte.
I després, bueno, tornar altra vegada a parlar de la Caixa i dels bancs aquests, que, esclar, jo torno a dir que jo estic molt content amb la meva oficina, almenys, i que això del telèfon, hi ha vegades que truco a la gestora, o comunica o no contesta, i res, pot passar com a molt tard una hora, i ella me truca i me diu què necessites i tot això, vull dir que en aquest cas torno a trencar la llança en favor de...
Sí, ja veig que aquí a la Bisbal funcioneu diferent, per sort.
Sí, es veu que sí. I aquesta noia que ha parlat ara m'ha fet pensar, clar que amb molta diferència i distància, no?, amb els sopars espectacle que feia, per exemple, a Scala Barcelona, que es va cremar, no?
Sí.
Jo no havia anat mai, però sé que feien... que mentre sopaves feien l'espectacle, no?
L'espectacle de ball, sí, mentre la gent sopava.
Sí. O sigui que quasi no hi ha res per inventar, però
no,
el que passa
no.
Que es canvia.
Exacte, tot evoluciona. Molt bé, Joaquim. Bé,
doncs, una altra cosa, encara, això no us agradarà a vosaltres, que saps que com hi ha un partit de futbol diumenge del Barça, així, després fan el tercer temps, i que s'allarga i a vegades fins a dos quarts d'una i vosaltres comenceu tard.
Sí, alguna vegada ha passat, sí, una miqueta més tard, un quart o així, sí.
Sí, i després, esclar, el vostre programa són dues hores, i per què no robeu aquest quart o aquesta mitja hora que us han robat a vosaltres, entre cometes?
Els següents. Clar, sí, perquè no
ja
podem.
Que...
No podem, perquè a les dues, el programa que va a les dues és repetició.
Sí, per això mateix, el cel llaunat encara seria poder, n'he més bon fer.
És més complicat, perquè va el programa tal qual ha anat al migdia, repeteix a la nit. Llavors, hi hauria algú que hauria d'editar, encara seria més complicat. Jo crec que la resposta és aquesta, és més fàcil que nosaltres ho fem més curt i mira, i l'endemà recuperem el temps, ja està. Però vaja, molt no bé. Ens passa gaire, per sort no ens passa gaire.
No, només quan el partit és a les 9 o així, que després s'allarga.
Sí, quan és a 9:15. A les 9 encara arribem bé. Quan comença tard perquè hi ha algun problema, aleshores sí que aquí ja comencem a sospitar.
Sí, però vaja. Perquè encara fan aquests horaris que partits a 9:15 i a les 10, sí, per també Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Molt bé, Joaquim, moltes gràcies, com sempre. Bona nit.
Bona nit.
Adéu. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé. Mira, jo volia comentar molt breument un parell de coses. Primer, el que ha comentat també aquest senyor i abans la Rosa Maria del tema de les caixes i de la caixa i de CaixaBank i de com eren abans les coses. I jo també me'n recordo que també tenia la meva oficina de tota la vida aquí al meu barri amb empleats que portaven anys i panys, que els havia conegut des de que era petit i que els meus pares des de que havien vingut a viure aquí i tot i amb tota la confiança del món i sempre amb ganes de solucionar els problemes, inclús perquè no haguéssim de patir pels temes dels diners en moments complicats i aquestes coses. I després com amb els anys tot això també ha anat canviant. Ara tenim una altra oficina perquè la que teníem ara és només d'empreses i anem a la central del centre de la ciutat, que està aquí mateix, però vull dir que és moment ja és diferent. I que hi ha hagut gent que s'ha mantingut, gent que l'han canviat i que clar no et coneixen i que per qualsevol gestió et demanen el DNI i et tracten amb una cara com volguem dir, sí, és un client, però clar, aquest ves a saber qui és i aquestes coses i a vegades també inclús amb gent amb qui tens confiança, a vegades també m'hi he barallat amb coses de si això o allò, escolta no sé què, tal, que si això o allò, o a vegades són problemes que hem tingut, perquè tots tenim a vegades èpoques dolentes i aquestes coses que et diuen unes coses que dius, sisplau, no em prenguis el pèl, que el que m'estàs dient sé que és mentida i tu ho saps, i no m'enganyis, no intentis enganyar-me, perquè, en fi... Com sempre hi ha coses que dius ho sento però aquí no m'entens? Vull dir no, i que durant molts anys, i això també m'ho van dir quan van morir els meus avis, que havien tingut allò, havien conegut empleats que els havien vist durant 35
sí,
o...
Sí, però clar, ara entre que jubilen d'hora i que els canvien d'oficina, o que tanquen oficines...
Exacte, aquest és el problema, sí, sí. El que tanquen oficines i aleshores el tancar oficines o que una passa a ser d'empresa només d'empreses
sí,
i l'altra passa a ser general, aleshores, clar, hi ha un moviment general de personal que, clar, que tothom es canvia, hi ha un canvi general de personal d'una oficina a l'altra.
Sí, sí,
i dius noi, no sé jo si
el tracte
si
no
val
el
la
mateix.
Pena si és,
home,
si
a ells sí que els hi val la pena, clar, per això ho fan, el que passa que els que quedem a l'altra banda, doncs són els dipositaris, no?, que es diu, o no sé com es diu.
Sí, exacte.
En fi, Àlex, tota la raó. Escolta'm, gràcies per explicar-ho, per compartir-ho.
De res. I després una altra cosa molt bé. L'altre dia que veu estar parlant sobre una senyora que va estar parlant sobre la Renaixença, el programa d'en Peyu, que si a vegades deixen anar algunes paraulotes, algunes coses... Ai, aviam, jo l'escolto bastant, l'escolto gairebé cada migdia, escolta, no, a vegades la veig a la nit, tampoc és que sigui allò una cosa molt exagerada, eh?
No, doncs van trucar més d'una, dient això, que molt bé tot...
És veritat que algunes
molt...
vegades se'ls hi pot escapar, però jo crec que és, no sé, amb un to bastant distès i sense ganes de fer mal...
Però amb aquestes oients no els hi va agradar, i llavors, com que aquí tothom pot dir la seva...
No, i tant, sí, sí. Vull dir, el que passa és que suposo que s'ha parlat amb Peyus de poble, de Muntanyola i tot això, doncs potser se li escapa més, però crec que tot sempre dintre d'un respecte i amb
sí,
un...
Sí, això segur. No, ja els estem buscant, a veure què ens diuen.
molt bé.
Molt bé, Àlex, gràcies, com sempre.
Bona nit.
Que tinguis bona nit.
Adéu, Marta. Bona nit.
Bona nit. I mira, m'he deixat un missatge de WhatsApp que ens ha enviat l'Antonio, que també crec que va ser... no sé qui va ser que va preguntar com es deia Cazo, en català. No me recordo qui va ser. És que, clar, no me recordo totes les preguntes. Però Antonio ens ha fet un missatge i en diu cazo. En català és cassó. I fins aquí. Doncs resols tots els missatges de WhatsApp, resols totes les trucades que hi havia fins ara, les que arribin a partir d'ara, doncs s'hauran d'esperar uns minuts o trucar després del butlletí, perquè ara arriba la una de la matinada. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació i tornem després amb més preguntes, amb més respostes. Encara tenim algunes preguntes sense resposta, que us recordaré. Tenim també les preguntes contestades, una conversa... Avui estem molt musicals, ja us aviso. Una conversa que ens queda i, evidentment, el nostre conte abans d'anar a dormir. Així que no marxeu, que de seguida tornem. Fins ara.